Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot està connectat.
Doncs ja estem aquí de nou al matí a Ràdio Estel. 3 minuts ara mateix que passen de 2:15. Ana Priscila Magrinyà, què tal, com estàs?
Meravellosament bé. Ai, que bé venir passejant fins a Ràdio Estel amb aquest solet meravellós. Després d'aquests dies,
mira,
tristos.
Tenim unes ganes ja, de...
Grisos.
Torna a venir la grisó i el mal temps, em sap greu dir-vos-ho.
Però no diguis això.
David, quan?
Hem dit a la tele.
Sí, és veritat, la setmana que ve.
I ho ha dit el Miralles.
El Jordi Miralles.
Bueno, doncs escolta'm, aferrem-nos el que tenim ara, gaudim del moment, carpe diem...
Vivim el present.
Quina ràbia que fa la gent que diu això constantment, Tens què?
Una tortuga que es diu carpe diem.
M'ho dius de veritat?
No.
Però la tindries.
Se m'ha acudit ara. Per què tortuga? No ho sé.
Perquè viuen molts anys i, per això, tant, les tortugues, clar, si han de viure el present molt intensament, potser sí que els agafa un atac d'alguna cosa, perquè una cosa és ser jove i viure el moment i l'altra és tenir 150 anys i viure el moment constantment.
També és veritat. Ara anem cap a Vila-real, que és el lloc on ens havíem quedat.
Sí.
Però abans, en Aprís,
sí,
tot està connectat.
Com vas dir treballar amb Woody Allen?
Sí, va ser fantàstic.
Vas tenir contacte directe? Mm.
Em va faltar un grau.
Sí?
Sí, perquè saps allò famós del Six Degrees of Separation?
Tenim un espai aquí, al matí a Ràdio Estel, que en parlem.
Pues un grau només.
Estem escoltant a Jordi Lavanda, que hi va estar aquí al matí a Ràdio Estel, i clar, justament parlava d'aquesta teoria, dic, home...
El Six Degrees of Separation,
ens escolta,
home!
Ens escolta.
Ah, és que, a veure...
Saps què? Explicava el Jordi Lavanda, ahir, molt interessant, perquè just va fer la portada del Rifkin's film, es diu?
Ah, sí, la pel·lícula del Woody Allen.
Ah, perquè el Woody Allen, llavors, per això d'aquí ell...
A Sant Sebastià, oi?
Sí. Exacte, el Festival de Sant Sebastià. Llavors ell ens va explicar ahir al Jordi Lavanda, que acaba de treure un nou llibre, Escenes d'alta costura, per cert. Llavors ell deia que, clar, ell... amb Woody Allen li separa un grau de separació.
Un grau de separació.
Però va treballar amb ell i dic, mira, si és que tot està connectat.
Nosaltres potser el tenim més lluny, no, Woody Allen?
Ai, fa la sensació.
Que depèn de qui, amb qui parlis,
mira,
un camí millor.
Mira, proposo que per tornar de Setmana Santa...
Sí?
Tots tres, deures. Deures, apuntem.
A veure, ai, mira, espera, deixa'm...
A veure, ens apuntem.
Vinga.
Hem de fer els 6 graus de separació que tenim amb Woody Allen.
Va.
Val.
Ah, ja t'ho dic ara.
No penseu ara, no penseu ara. Desenvolupeu per Setmana Santa.
Val.
El José ja està començant a fer-ho,
I el José també, vale.
Vinga, doncs ens ho apuntem.
Deures, com a l'escola.
Els deures els feu vosaltres.
Mira, la Neira ja ens ha posat deures de...
També?
De sèries per veure aquesta Setmana Santa.
No hi haurà temps.
No hi haurà temps per tot. Va, que ens havien quedat amb l'Anna Pris,
sí,
amb el compositor i guitarrista, no?
Sí, amb en Francesc Tàrrega, que era de Vila-real i que era l'autor de cançons, de melodies com aquesta. La melodia de Nokia, del ringtone de Nokia, el so de la trucada de Nokia, i ens havíem quedat una miqueta en mitja vida d'aquest senyor que havíem explicat resumidament que de petit havia tingut un incident que s'havia fet mal als ulls i aleshores es pensaven que potser es quedaria sec i perquè tingués un futur van portar-lo a fer classes de guitarra perquè antigament la gent que no s'hi veia, la gent cega, es podia dedicar a l'almoina tocant la guitarra pels carrers abans que hi hagués ajudes. No només això, no va perdre la vista del tot, sinó que es va convertir de seguida en un gran guitarrista i fins i tot, després de passar per Barcelona i fer-se el bohemi i son pare fer-lo tornar i treballar perquè això de fer-se el bohemi ja n'hi havia prou, va tenir un mecenes i se'n va anar a Madrid i allí va acabar d'aprendre tot el que havia d'aprendre de la guitarra i es va convertir en un gran guitarrista que anava per tot arreu, va anar als millors locals de París, de Londres i es va casar i es va establir a Barcelona. Perquè devia dir, si aquí m'ho vaig passar bé en la meva joventut...
Portarà bona sort.
M'estableixo a Barcelona, que és on va compondre la majoria de peces més destacades de la seva carrera. I escolteu-me, no sé si vosaltres sou d'aquests que us agrada... Bé, de fet, el David podríem dir que és crític de cinema.
No, home, no.
bueno,
m'agrada.
T'agrada, n'entens.
Sí, una miqueta, però crític no.
I si haguessin de fer crítiques sobre vosaltres, ara tenim Twitter, que és aquesta eina que a vegades va molt bé per descobrir coses noves i a vegades va molt bé perquè et destrossin l'ànima amb les crítiques que et fan. A Tàrrega no hi havia Twitter, hi havia revistes, i hem de dir que estaria content, o que devia estar content, quan llegia les crítiques. Per exemple, a la Campana de Gràcia destaquen la seva grandesa d'aquesta manera. Lo dilluns, gran concert de guitarra al Círculo Ecuestre. Lo senyor Tàrrega és lo primer guitarrista d'Espanya, que tractant-se de guitarra és lo mateix que si diguéssim lo primer guitarrista del sistema planetari.
Carai.
Aquí exagerats gens, Allò és brillo, ajust i bon gust. M'encanta això del brillo, No ho fem servir prou. De la guitarra se'n fa el que se'n vol. Fins és capaç de fer-se en uns pantalons.
Ah, mira.
Això són crítiques maques, veus?
Home,
i constructives.
A veure, els que ja estan a punt escrivint a Twitter, ara mateix en aquests moments, que quin català gasteu, no, està escrit així en l'original.
Sí, clar, és a finals del...
Vols deixar clar.
A finals del... Encara no hi havia hagut la normalització de Pompeu Fabra.
1878, no data?
Sí, és com escrivien abans. I algunes coses que es van perdre, com això del brillo, jo les recuperaria. En castellà, una altra crítica del polític i pensador cubà José Martí, que si un recordeu que no ho recordareu, havia escrit sobre l'execució de Charles Guiteau, assassí confés del president Garfield.
Això ho havies dit tu.
Ja l'havíem tret un altre dia.
Sí.
Doncs fa una crítica a la revista literària The Hour de Nova York i diu... Los estudiantes en carnaval y los guitarristas son las dos principales atracciones de España. Això dels estudiants en carnaval no ho sabia. La guitarra espanyola clàssica, perquè fins al moment sí que hi havia hagut alguns guitarristes importants que havien posat la guitarra dalt de tot, però, com Ferran Sort, també català, bé, també català no, perquè Francesc Tàrrega era valencià, però en aquells moments, a finals del segle XIX, la guitarra havia perdut una mica de brillo i era com un instrument només d'acompanyament. I què va fer Tàrrega? Doncs va tornar a posar la guitarra dalt de tot. Llavors els guitarristes eren coneguts, els guitarristes espanyols eren coneguts arreu. Penseu, mireu aquí que no diu res de sangria, ni paella, encara.
No, no.
Diu,
carnaval.
Los estudiantes en carnaval y los guitarristas son las dos principales atracciones de España.
Molt bé.
Com canvien les coses. Hay muchos virtuosos de la guitarra. Mas, Tàrrega y Arcas son los de mayor fama. Cuando Tàrrega toca la mancha fúnebre de Chopin, todos los ojos se llenan de lágrimas.
Oh.
És una altra crítica.
Una crítica d'aquestes...
I una altra que m'agrada molt de la il·lustració espanyola i americana, el periodista José Fernández Bremón diu: En sus manos llora y ríe la guitarra. A veces retira la mano derecha y sigue tocando con la izquierda. Es decir, que puede fumar y tocar al mismo tiempo.
Carai, tu!
Imagina't si es vol, tio, saps allò que fa una pipada i deixa la...
Sí, molt bé.
Toca y fuma. Alhora, unas veces nos parecía oír un arpa, otras una orquesta de bandurrias. Cuando tocó la jota, creímos oír la letra de las coplas. Sin duda tiene un duende que canta dentro de la caja.
Un duende. Oh.
Que això no sé... Clar, quan es comença a parlar de duende, que es relaciona molt, en aquest cas, amb el flamenc...
Sí.
Però mira, potser aquesta crítica del 1883... No ho sé, aquí no
ho
vaig
no
estar
ho
investigant,
tot,
però si no és la primera vegada que es parla de duende, és una de les primeres vegades. Què més es pot dir d'aquest senyor, clar? O sigui, de la guitarra en pot fer fins i tot uns pantalons. Fuma mentre toca.
Fa tot.
El tornem a escoltar una miqueta per veure com sonava la seva música. Això, clar, si estàs mig adormit, potser no és la millor per aquell dia, O, mira, hi havia els documentals de la 2 i pots posar a Francesc Tàrrega
de fons.
A veure, una altra. Aquesta era Capricho Árabe i ara podem escoltar Recuerdos de la Alhambra.
Home, aquesta sí.
Que té més punt, eh?
Aquesta és més coneguda, no?
Imagina't fumant el tio.
Jo el veig, fumant el piti. Sí.
O també d'en Zamora. Epa!
No és una sardana?
Que té una mica...
Ai, la nena petitona!
Eita!
És que sembla una cançó catalana, no?
Bueno, potser la va...
És una dansa mora, per això.
Sí, però potser la va crear aquí a Barcelona, no ho sabem.
És que m'ha recordat una cançó infantil.
És que potser ve d'aquí,
No ho descartis.
No, però ja no, eh? Només el començament.
T'hem vist molt animat, sí.
Ara que farà això, no?, que ha guanyat l'Ed Sheeran, ha guanyat aquell...
Ah, sí, el del plagi, no?
Sí, que deien que havia plagiat Shape of You. Potser aquí hi havia algú que va dir: ai, aquesta m'agrada, aquesta melodia, faré una altra. I recordem de nou el gran vals, que és d'on venia tot.
Aquesta trucada, no?
Aquesta trucada. Està sonando tu teléfono. Abans de convertir-se en to de trucada, això... Doncs abans de convertir-se en un to de trucada, va aparèixer el primer anunci de televisió que feia Nokia per anunciar un mòbil. Estem parlant de l'any 1992, i ara us he de dir que ja no recordo com anomenàvem aquests mòbils. El 1011, el 1011, ara ja... Bueno, el 1011, l'anunci sonava així.
Ah, mira, van utilitzar la mateixa...
Tal qual. Es veu un senyor amb un ram de flors...
Sí.
Es veu que qui estava esperant no arriba, llença el ram de flors i un altre al costat l'agafa. Diu: ai, colla, que aprofita aquest ram de flors.
Ai, li passa alguna cosa.
Diu: Nokia, se'n recorda perquè és humà oblidar-se'n. Nokia, connecting people.
Ah, clar,
perquè tot està connectat.
L'altre, el que li agafa el ram de flors, té telèfon.
Té telèfon.
Pot contactar perquè vinguin.
I aleshores ha dit: carai, ara trucarem a aquesta persona i faré veure que sóc jo qui li ha comprat el ram de flors, i ho puc fer perquè tinc telèfon. Per tant, Nokia, connecting people.
Jo l'he vist, aquest anunci, l'he vist perquè he tret el tall, i és important destacar que agafa el mòbil amb les dues mans, perquè amb una no pot, del que pesa.
És veritat.
Mira, que era un totxo.
Era un totxo, però bueno, una cosa.
Sí, sí, clar, no.
Tens tota la raó, David.
I l'altre dia que em dèieu... I per què van triar aquesta composició de Francesc Tàrrega? Doncs mira, en una entrevista que va concedir Tapio Hakanen, recordem que Nokia és finesa, per tant, potser Tapio és com aquí dir-se Jordi, no ho sé, no ho sé, però vull dir Tapio Hakanen, que era el cap de departament de disseny de so de Nokia, va dir que fins al moment... tots els anuncis que tenien a veure amb tecnologia, amb telefonia, amb el que fos, eren anuncis molt durs, amb música de rock, una cosa molt masculina, tradicionalment antiga. Mm. Llavors ell va decidir que potser estava bé buscar alguna cosa més clàssica, un so més clàssic.
Mira, que parlaves de sons i que tot està connectat, connecting people. Si us sembla, ara fem una petita aturada, en aprís, David, perquè anem cap al recinte habilitat per acollir refugiats a la Fira Barcelona de Montjuïc, perquè aquesta hora acaba d'arribar ara mateix el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per visitar les instal·lacions. Allà hi tenim a la Judit Caselles. Judit, bon dia. Com ha estat aquesta arribada? Explica'ns.
Bon dia, Mercè. Doncs sí, mira, fa just dos minuts que acaba d'arribar el president del govern espanyol per visitar aquestes instal·lacions i no ha fet cap declaració als mitjans. De moment, ho farà més tard. En el punt on som nosaltres es veuen voluntaris de la Creu Roja tenint les persones refugiades que arriben amb cita prèvia, entre elles algunes famílies amb nens. Sánchez n'ha saludat en algunes i ara fa un recorregut per les instal·lacions, però únicament es permet que l'acompanyin les televisions. Aquells que som redactors no podrem veure, doncs, res més que aquesta primera imatge de refugiats omplir la documentació amb l'ajuda dels voluntaris. Això sí, després de la visita està previst que Sánchez sí que faci declaracions.
Clar, Judit, a dia d'avui encara no es troba cita, no?, fins al cap de tres mesos. Recordem que fa un parell de setmanes algunes entitats, doncs, denunciaven, no?, que hi havia com molt col·lapse i que era impossible trobar dia perquè s'atenguessin els refugiats fins al juny. És així, oi?
Fons del govern espanyol expliquen a Ràdio Estel que a dia d'avui ja no és de tres mesos, sinó que és una mica menor el que temps espera, però no saben dir-nos si es tracta d'un mes, de dos mesos o de dos mesos i mig, però en tot cas asseguren que ja estan treballant, doncs, per reduir aquest temps.
Uh-huh. Per cert, Judit, una pregunta. Qui no ha rebut avui a Pedro Sánchez ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès?
Exacte, no ha vingut en aquesta rebuda aquí a Fira Barcelona. Ho hem preguntat a Presidència i fons del departament ens diuen que no hi és perquè tenia agendades altres trobades fora de Barcelona. Ara bé, si es consulta l'agenda pública d'Aragonès, no hi consta cap acte. Des del govern català afegeixen que tampoc era imprescindible perquè els dos presidents es van veure molt aquest últim mes, ja van coincidir tant a la inauguració del Mobile com també a la conferència de presidents que es va celebrar a Palma.
Doncs bé, Judit, nosaltres deixem aquí aquesta connexió. Moltíssimes gràcies. Doncs quan Pedro Sánchez faci aquesta compareixença, no?, aquestes declaracions, de ben segur que les recolliràs i ens ho explicaràs al punt de les dues, a l'estel migdia, amb aquestes declaracions, però abans en els butlletins informatius, i si hi ha alguna cosa destacable ja saps que ens ho comuniques i et donem pas. Que vagi molt bé, Judit Casellas.
Gràcies, Mercè.
Vinga, doncs, hem tret el cap a la Fira de Barcelona de Montjuïc per rebre el president Pedro Sánchez.
L'actualitat sempre va primer.
I ara tornem cap aquí.
Per sorpresa.
No, ja ho sabia.
Pensava que havia vingut allò en plan.
Sí. Mira, li podíem haver preguntat a la Casellas. Bé, en tot cas, estarem pendents a veure què diu després de veure aquestes instal·lacions que, com dèiem, a la Fira de Barcelona de Montjuïc, que està aquest recinte habilitat per acollir refugiats. Anna Pris, tot està connectat? Connectem de nou?
Connectem de nou amb l'actualitat, però no l'actualitat del 2022, sinó l'actualitat del 1994. Perquè va ser en aquell moment quan surt del primer model de telèfon mòbil que pot incorporar un so més treballat, perquè bé, doncs el ring-ring-ring ja hi era, però fins que no poden sortir sons més treballats és el 94, que és el 2110. Jo crec que ho dèiem així, no? El telèfon 2110,
sí.
Ostres, no?
Sí, 2110 no em sona.
Ah, que no? És que com passa el temps,
2110, és veritat?
Jo crec que sí, sí.
El 2110, doncs, és el primer que sona aquesta melodia de Tàrrega. Una melodia que es va arribar a sentir al voltant d'uns 20.800 milions de vegades al dia, que és ràpid,
mareig,
o sigui, unes 20.000 vegades per segon. Escoltem algunes d'aquestes melodies.
Sí, sisplau. Oh, Dios.
Aquesta evolució al llarg dels anys.
Encara hi és aquest so?
No, perquè a més Nokia va deixar de fabricar telèfons quan ja va començar a sortir tots els telèfons estil Apple i els més avançats. Nokia ho va deixar estar i es va dedicar a telecomunicacions, però més aviat cablejat i altres històries.
Ah, doncs ja m'ho posaria ara.
Vinga, posa-te'l.
No sé fer-ho.
Mira, estan més elaborats aquests darrers.
Exacte.
Ja.
Exacte. Ui,
aquest és més estelat,
aquest és de xilofon.
És com de fira, de fireta. Això podem estar tot el dia,
eh? Sí. És un no parar.
Vinga.
Ara que et puja de volum.
Vinga. En tot cas.
Ara s'ha sonat molt fort.
Un gran homenatge a Tàrrega, doncs va ser això, que durant molts i molts anys el nostre telèfon sonés aquesta melodia d'una companyia de Finlàndia i nosaltres, sense saber que aquest senyor, nascut a Vila-real i viscut a Barcelona durant molts anys, n'era el seu autor. Però no és l'únic homenatge, per dir-ne d'alguna manera. Segueixen, les versions.
Estaríem tot fins després de Setmana Santa, eh? Tornaríem. I encara sonarien.
De fet, la programació de Radio Estel serà aquesta.
Sí.
En tot cas, a Francesc Tàrrega se li han fet molts altres homenatges. I un d'ells, ens n'hem d'anar molt amunt per trobar-lo, i si voleu ambientem una miqueta aquest viatge que farem ara.
David Serra.
Rodrigo, no.
La tinc.
Què et passa, Mete? Quina anècdota, perquè avui són les 12:51 minuts i Mercè Raga encara no... Jo estic patint. Estic patint perquè no has explicat cap anècdota encara.
No, és que m'estic reservant, perquè... No, clar, és que si no, jo aquí ho casco tot.
Sí,
no pot ser això.
Sí.
No, la tinc pendent de veure. Està, només era això.
ET, l'extraterrestre?
No, la tinc de veure una altra vegada.
Ah.
Perquè sí que és veritat que l'última vegada que la vaig intentar veure vaig trobar que havia envellit un...
Home, clar.
A veure.
Clar, estem parlant de molts anys enrere, ho sé, però clar, era tan, tan important per mi, ET.
Fa 40 anys, només,
40
aquesta pel·lícula,
anys,
sí.
De la meva edat. Clar, és que és fort. Bé, en tot cas... Alguna anècdota a compartir vosaltres o no?
Si vols, bueno, comparteixo l'anècdota...
Vau anar al cinema a veure-la?
No.
Sí.
Tu sí, David, oi? Te'n recordes el cinema quin era?
Crec que era el Monte Carlo, el carrer Provença.
Ah, després també hi havia l'Urgell, no? Era? Que, sí, on s'estrenaven les grans...
Sí, perquè
Superman...
era una pantalla molt gran, l'Urgell.
Jo no, perquè no existia encara en aquell moment, però si no, suposo que hi hagués anat i m'hagués agafat un trauma, com em va agafar quan la vaig veure a la tele, perquè és una pel·lícula molt trista en algun
sí,
moment.
Molt
dura. Però no estem parlant de té l'extraterrestre perquè Spielberg fes algun homenatge a Francesc Tàrrega. Ens hem ambientat una miqueta en l'espai perquè l'homenatge que li van fer doncs, va ser posar el nom de Tàrrega a un asteroide.
Ah.
Vosaltres, si vulgueu, si ho... Ai, doncs jo vull que em recordin d'alguna manera. No ho sé, potser un asteroide us aniria bé o preferiríeu un parc enmig de la ciutat? Un túnel, el túnel de Glòries, doncs...
Per exemple, seria un bon exemple, no?
A mi sí, mira, m'agradaria que al túnel de Glòries li diguessin el meu nom.
Jo crec que soc més de l'espai, eh? Un asteroide.
Doncs mira, n'hi ha molts, també anomenats planetes petits, i en concret el de Tàrrega, el que porta el cognom de Tàrrega, és el 5058, o 5058, i és d'agrair que a part de la denominació numèrica, doncs a molts els afegeixin un nom per diferenciar-los, perquè clar, si has d'anar tota l'estona anant dient números, doncs això, mira, doncs li van dedicar un asteroide a Francesc Tàrrega. I qui viu en un asteroide, amics meus?
Home, fàcil.
No ho diguis ara.
No ho dic ara?
Posem música? Pista? I ho deixem aquí?
Sí,
vinga,
no?
Va.
Dibuixa'm un xai.
Un què?
Un xai.
I el vaig dibuixar. Així?
No, no, aquest està malalt. Vinga, fes-me'n un altre, dibuixa'm un xai.
D'acord.
Un xai.
Jo ho vaig intentar.
Doncs ja m'he identificat ben bé de quin músic... No, tu no, jo
no,
sí.
No.
Sí, és que m'agrada moltíssim. Ah.
Serra, dibuixa'm un xai.
Bueno, perdó, dibuixa'm un xai, com si em diguessis dibuixa'm un peu de porc, jo què sé.
Vinga, va, que nosaltres ho deixem aquí en aprist, amb aquesta petita pista.
Vinga.
Deixem-la intringulitzar als nostres oients. Et retrobem d'aquí, res, després de Setmana Santa, eh?
Gaudiu de les vacances, quin tingueu,
vinga,
i ens retrobem a la tornada.
Cuida't molt.